Notícies migdia amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Espronceda pateix una plaga de xinxes. Els veïns creuen que la causa és la falta de manteniment de la zona. Això ho ha apuntat el president de l'associació, Andrés Avellaneda, a aquesta emissora.
Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez estan a la presó i consideren...
Sembla que no podem escoltar Andrés Avellaneda. En qualsevol cas, aquesta falta de manteniment que diuen els veïns que és la causa d'aquesta plaga de xinxes, l'Ajuntament ho desmenteix. El regidor de Salut, Ramon Vidal, ha carregat contra Esmats, encarregada de la neteja viària, d'actuar amb lentitud per retirar mobles abandonats al carrer.
Clar, el moment que, mira, em sembla molt bé que facin aquestes actuacions, que és el que els correspon fer, i més, actuacions que han de ser urgents, però acaba-les, perquè jo vaig passar a les 10:15, i hi havia matalassos al carrer, i hi havia nens que estaven saltant sobre els matalassos. I si aquests matalassos són els que tenen xinxes, doncs, bueno, a tots ens toca interactuar el abans possible, eh? I no ser-ho pel dia següent a les 6:00 AM.
És la segona plaga de xinxes a Sabadell en menys d'un any. Els marinals en van patir una l'estiu passat. És el principal titular d'aquest dimarts 17 de juliol. En repassem la resta amb la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia.
L'emblemàtica discoteca Parc Palladium de la zona hermètica ha baixat la persiana després de 25 anys.
La propietat del local ha rebut aquest dilluns la notificació oficial que l'obliga a tancar de forma definitiva. L'establiment cessarà la seva activitat d'acord amb el Pla Especial d'Usos Recreatius de Gràcia, en vigor des del maig del 2016. Després del tancament de Palladium, només es mantindran obertes dues sales a l'hermètica.
La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell es troba desbordada per l'arribada massiva de gossos i gats.
Des de l'entitat s'apunta que recullen entre 4 i 8 animals al dia i que, a conseqüència d'això, les instal·lacions de la carretera de Caldes es troben saturades.
La Junta General d'Accionistes del Centre d'Esport Sabadell avala l'ampliació de capital i el pressupost per al curs que ve fixat en 1,5 milions d'euros.
És la primera junta que té lloc amb el nou Consell inscrit al registre mercantil.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la plana de serveis. Xevi Soler, la previsió del temps. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació molt tranquil·la la jornada d'aquest dimarts. De fet, el dia s'ha llevat amb un ambient en general força assolellat i només alguns intervals de núvols cap al litoral central. De fet, durant aquesta tarda també poden créixer algunes petites nuvolades cap a punts de muntanya que no descartem que a l'extrem nord del Pirineu puguin arribar a donar algun petit ruixat. Les temperatures clarament a l'alça, màximes avui entre els 30 i 35 graus en general i una miqueta més baixes cap a punts al litoral. De cara a demà, situació molt tranquil·la, però això sí, de cara al final de la jornada pot haver-hi sobretot alguns xàfecs al final del vespre, nit i matinada. Recordem aquell rodolí que diu xàfec d'estiu, tota l'aigua cap al riu, que no vol dir res més que l'aigua doncs, que cau sobtadament va directament al riu. Doncs precisament això és el que esperem de cara demà al Pirineu Occidental, sobretot, insistim, de cara al vespre i nit. Demà també cal esmentar que les temperatures encara seran una miqueta més altes. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per la situació a les carreteres catalanes. Sembla que força tranquil·les a aquesta hora. Només cal destacar algunes incidències a l'A2 a l'altura de Jorba i en direcció cap a Barcelona. Hi ha 5 quilòmetres de circulació lenta en direcció, com dèiem, a la capital catalana. I ara és moment de comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que fins al 10 de setembre hi ha treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. S'ha habilitat un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia. I de moment, això és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Eva. Adéu. Entrem en matèria quan passen 6 minuts a 2:15. Nova plaga de xinxes a la ciutat. Després que l'estiu passat s'hagués d'actuar per la presència d'aquests insectes als marinals, ara s'ha detectat una altra plaga al barri d'Espronceda. Els veïns l'han donat a conèixer a l'Ajuntament i l'atribueixen a una falta de manteniment adequat de la zona. De fet, responsabilitzen l'administració local de permetre que la brutícia i els mobles abandonats s'acumulin carent als carrers durant setmanes.
Matalassos i mobles abandonats, presència de rates i ara xinxes. Els veïns d'Espronceda asseguren que la degradació dels carrers és la causa de la plaga que afecta els diferents blocs de pisos. Una plaga que va detectar una veïna després de fer una desintaxació amb una empresa privada i comprovar que el problema no se solucionava. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Andrés Avellaneda, considera que l'Ajuntament no ha fet els deures des que es va comprometre a assumir el manteniment de la zona.
No, és que el barri realment no ha millorat, està empitjorant. O sigui, estem tornats al passat. El manteniment és escàs, per exemple, trobes que les papereres no existeixen, els bancs desapareixen i no es posen, hi ha carrers que mai es neteixen, estan plens de porqueria, i, bueno, es fan els escrits i, bueno, quan se'ls recorden, es fan i neteixen, i hi ha en alguns puestos que incluso l'hem demanat al barrendero que per què no passa, perquè a mi no m'han dit que passi per aquest carrer.
El regidor de Salut, Ramon Vidal, confirma la presència de xinxes en dos blocs del carrer Cosidores, però assegura que la presència de mobles o una mala neteja de la via pública no seria la causa d'aquesta plaga.
Els matalassos i els mobles no propaguen les xinxes. ¿Vale? La xinxa es propaga i cada vegada és més freqüent en tots els territoris. És una cosa que parlem cada estiu quan ven aquestes alçades de juliol, que tot el que és el clima i la globalització, l'intercanvi de mercaderies, el flux de persones que viatgen amunt i avall afavoreixen tot això. La xinxa és un insecte que busca espais domèstics, no espais públics. Ho dic perquè busca llocs foscos, humits i petits. No busca el carrer.
Tot i això, Vidal sí que lamenta que la companyia concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, ESMATSA, hagi trigat 3 dies en retirar els mobles i matalassos dels veïns afectats. Des de la companyia han respost assegurant que van actuar de seguida que els veïns els van avisar, retirant mobles des de diumenge fins aquesta matinada. En aquest sentit, des d'ESMATSA apunten que l'Ajuntament no ha donat cap ordre, sinó que han actuat a instàncies del veïnat.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Nou tancament a la zona hermètica. L'emblemàtica discoteca Parc Palladium, a la cantonada del carrer Rocafort amb Bocaccio, celebrarà l'última festa aquest dissabte després de 25 anys d'història. El seu propietari reconeix que tanquen després que els hi arribés la notificació judicial i critica la gestió del govern local perquè creu que els ha deixat abandonats. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Amb aquest tancament només hi ha ara dues sales que segueixen l'activitat a Gràcia. Són la Sala Vinilo i Drinking, després que al febrer arribessin les primeres ordres de tancament. Joan Cosp, propietari de Parc Palladium i també president de l'Associació de Locals d'Oci Nocturn, creu que el ple municipal ha incomplert l'acord amb els empresaris.
Sí que és veritat que la justícia va dictar que nosaltres no teníem raó, però també és veritat que amb el ple municipal de l'any 2016, el 26 de maig, tots els partits polítics de les ciutats, tots, des del primer fins l'últim, van acordar que totes aquestes accions que s'han de portar a terme es anirien fent, o sigui, redactar el pla urbanístic nou sense deteriorar els llocs de feina, llocs de treball. I tot això no s'ha complert.
En aquell ple ordinari de maig de 2016, tots els partits representats van aprovar una moció presentada per Ciutadans i el PP en què s'instava a mantenir l'activitat mentre redactava el nou Pla General d'Ordenació Urbana que havia de regular l'activitat de zona hermètica. Segons COSP, el consistori no ha fet res i la fi de l'activitat ha liquidat 225 llocs de treball.
Jo entenc que nosaltres, que el que hi havia era desmesurat, però nosaltres hem fet, ens hem assentat, alguna vegada i hem dit de la forma que ho podien fer. A més, ben tancat, que pensi que l'aforament actual que hi ha amb les discoteques d'aquí de la zona hermètica em sembla que no arriba a 1.500 persones. Si una ciutat com Sabadell, de 200.000 habitants, no pot permetre que hi hagi 1.500 persones que vagin a prendre una copa, a veure, vengui'm una altra solució.
Els empresaris de zona hermètica creuen que ara el negoci s'ha traslladat a Granollers, Sant Quirze o Sant Cugat.
Cada dia arriben entre 4 i 8 animals a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, una situació que s'ha agreujat des del mes de juny i que manté saturades les instal·lacions de la carretera de Caldes. Clàudia Mateja, responsable de la Lliga, admet que l'abandonament animal s'accentua més a l'estiu, però apunta que també ha anat a l'alça la resta de l'any.
La protectora va acollir l'any passat més de 800 gossos i gats, dels quals més de la meitat tenien una procedència desconeguda, una tendència que es manté aquest 2018 i que s'agreuja durant l'estiu. Clàudia Mateja ha assegurat en declaracions al Notícies Matí que recullen una mitjana de 120 animals al mes i que aquesta arribada massiva és molt difícil de gestionar.
No cabe prácticamente ningún alfiler y cualquier animal que entra es hacer malabares para ver dónde lo colocamos. Hay perros en jaulas de gatos, hay varios perros juntos en jaulas que no podrían estar juntos porque no se llevan bien. Estamos saturados. Un llamamiento a todo el mundo que, por favor, conciencie, que la gente no deje los animales en la calle o que se cuiden de esos animales, pero que no pretendan que una protectora asuma toda la responsabilidad de todos los animales que alguien ahora se ha cansado y lo quiere dejar.
A la falta d'espai al recinte de la carretera de Caldes també s'hi suma la manca de recursos econòmics per afrontar la compra de medicaments per als animals. Per això, periòdicament posen en marxa campanyes de micromecenatge que ajudin a finançar projectes concrets. Ara mateix en tenen oberta una per poder comprar un equip de gasos que permeti incrementar la seguretat dels animals durant les operacions quirúrgiques.
En ese momento tenemos uno que es un migranodearena.org, que es un crowdfunding, un micromecenazgo, para financiar un equipo de gases. Necesitamos para operar, la veterinaria está insistiendo que quiere un equipo de gases en vez de anestesia por inyección, porque es menos dañino para los perros grandes, para operaciones largas de tumores, para traumas, para perras que sufren menos con un equipo de gases de anestesia en vez de una anestesia inyectada.
La Lliga Protectora necessita un total de 3.400 euros per fer-se amb l'equip, dels quals ja se n'han recollit 1.150. La campanya es mantindrà oberta els pròxims dos mesos a la plataforma migranodearena.org.
I la Plataforma per la Llengua organitza la quarta edició del Refresca't, un cicle de cinema en català que es durà a terme durant el mes de juliol al barri de Torreguitart. Lluís Duran, coordinador del Vallès de la Plataforma, assegura que un dels objectius del cicle és apropar el català a una zona de la ciutat on no està tan normalitzat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Una de les novetats d'enguany és el canvi de dates del Refresca't. Des de la Plataforma han fet coincidir una sessió del cicle amb la Festa Major del barri de Torreguitart per tal d'aconseguir atraure més públic. Pel que fa al nombre d'espectadors que s'esperen aquestes dues sessions de cinema a la fresca, Duran assegura que esperen omplir l'aforament, que frega al voltant de les 100 persones. Duran assegura que aquest cicle compleix amb diversos objectius, un d'ells potenciar el cinema en català.
Doble objectiu, no fer arribar el català a zones que poder no hi té tanta presència, estimular el cinema al català, denunciar aquesta situació que pateix el català de discriminació respecte a altres llengües d'una mida molt menor que el català, que tenen una situació molt més normal, ja sigui doncs, per pel·lícules que estan doblades o pel·lícules que estan subtitulades en el seu idioma, i que en el cas de Catalunya doncs, la presència del català és minoritària, molt, molt, molt minoritària. No? Sempre ens movem amb aquestes xifres del 3%, 4%, 5% de tota l'oferta disponible.
En aquesta edició del Refresca t'hi podrem veure dues pel·lícules d'àmbit familiar amb l'objectiu de treure un públic més ampli. Es tracten de Buscant a Dory, que la podrem veure el 21 de juliol, i per altra banda Star Wars Els Últims Jedi, que es projectarà el dia 28 d'aquest mateix mes. Aquestes projeccions es faran a la plaça Pompeu Fabra i són d'entrada lliure i gratuïta.
altres notícies, quan són pràcticament 3:15, Sabadell per la Independència reclama l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez quan es compleixen 9 mesos del seu ingrés a la presó.
Des de la delegació local de l'ANC creuen necessari mantenir les reivindicacions, tot i que admeten que és complicat tornar a portar aquest conflicte al terreny polític, allunyant-lo del judicial. Neus Alsina és coordinadora de Sabadell per la Independència.
Nosaltres veiem molt bé que els hagin portat cap aquí, és un petit pas. Veuríem fantàstic que poguessin estar a casa seva amb les seves famílies, però el que és indispensable és que s'acabi ja amb tota aquesta judicialització per unes causes que no tenen cap fonament de cap manera.
Ahir la ciutat va acollir una xerrada sobre els drets dels polítics empresonats a la plaça Doctor Robert. Així mateix, a la plaça Vallès, amics i familiars de Cuixart es van concentrar com cada dia 16, mentre que a l'estació dels ferrocarrils de Can Feu Gràcia s'hi van mobilitzar membres del CDR.
Mor un treballador sabadellenc en caure-li a sobre una viga de grans dimensions.
El succés ha tingut lloc en una nau industrial a Sant Agnès de Malanyes, dins del terme municipal de la Roca del Vallès. L'home, de 55 anys i de nacionalitat italiana, estava soldant la viga quan li ha caigut a sobre per causes que encara es desconeixen.
El fracàs escolar a l'ESO es duplica en alumnes de segona generació d'immigrants respecte als autòctons, segons el Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma.
El nombre d'alumnes nascuts aquí que no aconsegueixen l'ESO és del 10% del total, mentre que els nascuts a l'Estat, però que tenen pares d'origen estranger, supera el 17%. Els alumnes nascuts a l'estranger que no superen la secundària voregen el 29%. Amb tot, l'estudi apunta a la necessitat d'actuar per evitar la racialització del fracàs escolar.
I ara és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca. El govern espanyol anuncia que l'objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes passarà del 0,1 al 0,3% el 2019.
Aquestes dues dècimes, apunta l'executiu, es traduirien en 2.400 milions d'euros de marge fiscal addicional per al conjunt de les administracions públiques. Per altra banda, Pedro Sánchez ha assegurat en la presentació dels plans de govern al Congrés dels Diputats que millorar les relacions amb Catalunya és l'objectiu primordial del govern, sempre, però, passant pel diàleg.
Dialogar no es ceder. Dialogar es hacer política. Por eso, lo que les pido en relación con Cataluña es que no abordemos esta cuestión en base a lo que estamos dispuestos a renunciar, sino lo que estamos dispuestos a acordar. Queremos acordar unión y convivencia, y en ese camino nos podremos volver a encontrar.
El president del govern també ha anunciat que s'exhumarà les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos en breus, tot i que no ha volgut confirmar cap data.
La Policia Nacional ha obert un expedient a la gent que ahir va agredir al centre de Barcelona el fotoperiodista Jordi Borràs.
Treballa fent tasques burocràtiques al complex de la Verneda i que també ha interposat una denúncia contra el fotoperiodista. Borràs, per la seva banda, té el nas trencat i diverses contusions i avui passarà una denúncia als Mossos d'Esquadra.
Els exconsellers Turull, Rull, Forn i Puig demanen al PDeCAT que s'assumi al Consell Nacional de Carles Puigdemont.
En una carta publicada a diferents mitjans, els polítics demanen al seu partit que s'uneixi al moviment de l'expresident Puigdemont. Aquestes declaracions arriben només 3 dies abans de la gran assemblea del PDeCAT, on hauran de decidir com encaixen dins el panorama polític amb l'aparició del Consell Nacional.
L'Organització Nacional de Trasplantaments assegura que la donació de fetge de l'exjugador del Barça, Eric Abidal, es va fer conforme a la llei.
Així doncs es tanca la polèmica sorgida fa unes setmanes arran d'unes converses telefòniques entre l'expresident del club, Sandro Rossell, i un soci en què es donava a entendre que s'havia comprat il·legalment un fetge pel jugador. Ara l'ONT anuncia que el trasplantament va ser legal i també afirma que si es reobre el cas es personarà com a acusació particular.
I el primer ministre italià Matteo Salvini vol impedir que dos vaixells de l'ONG Open Arms atraquin en ports italians.
Així ho ha anunciat via Twitter. Els ha advertit dient que estalvin temps i diners, ja que diu els ports italians només els veuran en postals.
La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Espanyol ha mort aquesta matinada.
Ivone Blanque ha mort als 78 anys quan s'estava recuperant d'un ictus que va patir aquest febrer. A part de ser la presidenta de l'Acadèmia del Cinema, Blake havia guanyat 4 Goyes i un Òscar al millor vestuari per a la pel·lícula Nicolás y Alejandra.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell segueix el seu procés de regularització societària. En una Junta General d'Accionistes celebrada ahir a la Nova Creu Alta, els accionistes de l'entitat van decidir per unanimitat aprovar la segona ampliació de capital que es va efectuar al club ara fa uns anys. Aquesta acció significa la rebaixa de més de 3 milions del deute del club arlequinat, però també un canvi en el panorama accionarial. Marc Pijuan, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. I és que l'ara expresident Antoni Reguant i les seves empreses controlaran prop del 38% de les accions del club, pel 39% del qual disposa l'actual president de l'entitat, Esteve Calzada, i el seu grup Sabercat Partners. Calzada, però, diu que aquest fet serà circumstancial.
Ja hem dit que aquests percentatges són molt circumstancials, perquè ara, al mes de setembre, farem una altra ampliació i el panorama de percentatges canviarà radicalment, no? I s'ha de fer una ampliació de capital, s'ha de fer el que se'n diu una operació acordió, que és reduir el preu de les accions per reflectir la situació del club i llavors aquí s'obrirà l'accionariat a persones amb les que nosaltres ja estem parlant, però també es respectaran els percentatges que tingui cada el que se'n diu el dret preferent dels accionistes, no? Llavors sí, aquests percentatges queden així, però ja dic que canviaran molt, molt ràpidament perquè s'ha de tornar a posar diners al club.
Un Reguant, però, que ja va deixar constància en plena junta que no té cap intenció de ser una pedra en el camí pel procés que està vivint l'entitat arlequinada. L'expresident del club parla d'un seguit d'acords que permetran que Calzada i la seva gent tornin a aconseguir la majoria accionarial.
Aquí hi ha una sèrie d'acords que per confidencialitat no puc explicar, però, òbviament, ara que ja es poden tirar endavant aquests acords, es compliran una sèrie de coses que estan firmades de fa un any, com deia, i, evidentment, Esteve Calzada i el seu grup, en aquest cas Sabercat Partners, tindran un altre cop la majoria accionarial del club.
Més enllà d'aquest canvi en els percentatges de les accions del club, Lluís Sales, advocat i conseller de la Junta del Centre d'Esports, va assegurar que la rebaixa del deute, que es farà oficial quan els acords es puguin entrar en el registre mercantil, serà molt beneficiosa per l'entitat.
Una societat amb un endeutament proper als 10 milions d'euros no genera cap voluntat d'inversió. Un endeutament que es rebaixa, doncs, en aquests 7 milions d'euros és molt important. A més, les mesures de l'acord de l'aprovació del conveni, que generarà també més reducció del deute, això comença a ser un atractiu per la gent de l'esport, per la gent del futbol i els possibles inversors.
La junta d'ahir també va servir per aprovar el pressupost de la temporada 2018-2019, que serà d'uns 738.000 euros de saldo negatiu. Uns números, però, que Calzada ja va anunciar que són els que pertoquen per mantenir l'equip a segona B.
I no deixem l'actualitat del Centre d'Esports, perquè l'equip de Toni Saligrat ha realitzat aquest matí el segon entrenament de la pretemporada. Els arlequinats s'han exercitat a Sant Oleguer per segon dia consecutiu. Ahir al vespre, jugadors i tècnics es van trobar junts per primera vegada aquesta pretemporada en una jornada que va servir per començar el treball físic que els jugadors realitzaran d'ara i fins a l'inici de la campanya.
Edgar Hernández, Adri Cuevas, Manuel Gato, Valentín Merchan i David Acedo van ser les cares noves d'un bloc que manté la columna vertebral de la passada campanya. Josep Maria Ferrer, Jome, segon entrenador i preparador físic del Sabadell, valora l'estat dels jugadors en la seva arribada després de les vacances d'estiu.
La veritat és que durant aquest període de vacances que
que he tingut aquest any, que han continuat, doncs hem estat en contacte. Molts d'ells van dient preguntes, fent aquest treball és bo per ara, aquest nom, el programa que tenen, i sempre tens aquest feedback amb el jugador, no marxen de vacances, estan dos mesos sense dir res. Ells són professionals, saben que treballen i viuen d'això, i la veritat que bueno, les proves que hem fet amb el doctor del tema de tant percent de greix corporal i el pes, estan tots amb els barems que van marcar. No ha vingut cap jugador sobre els barems superiors, amb un pes més gran, amb un tant percent de greix que no tocae.
L'equip entrenarà al llarg de la setmana fins dissabte, quan jugaran un partit amistós amb el filial per començar a posar en pràctica els recursos tàctics de Toni Saligrat.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
El Club Natació Sabadell ha presentat l'obra de remodelació que ha de servir per millorar les naus del carrer Montcada, un equipament que l'entitat va adquirir l'any 1997. Aquesta acció pretén reduir un 20% l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, complint així un dels compromisos del club amb la ciutat de Sabadell.
Les obres començaran aquest mateix mes de juliol i s'espera que s'allarguin fins a l'octubre. De fet, el club treballa amb la previsió d'inaugurar-les el 12 d'octubre, dia que coincideix amb la diada del club. Per Claudi Martí, president de l'entitat, de les millores d'aquest equipament se'n beneficiarà tota la ciutadania.
Bé, evidentment la ciutadania en sortirà beneficiada des del moment que els seus nois i noies i ciutadans en general en sortiran, no? Però és ben cert que és un projecte capdavanter i que la ciutadania serà beneficiada des del punt de vista tècnic, doncs perquè es retirarà amb una instal·lació tot el que és el fibrociment, s'instal·laran plaques fotovoltaiques amb energia renovable, etc. Però també crec que la ciutadania sortirà beneficiada perquè és un projecte capdavanter que ha demostrat també doncs, que aquest tipus de projectes són factibles, són possibles i que tots hi podem posar de la nostra part.
Amb una inversió de capital privat de prop de 800.000 euros, aquesta serà la remodelació més gran mai feta en un equipament esportiu a l'estat espanyol i una de les més grans d'Europa.
La direcció esportiva del Creu Alta Sabadell en vol ha demostrat valentia en l'aposta del nou tècnic de cara a la pròxima temporada. Sergi Cifré, un entrenador jove i que en aquesta passada campanya va fer ascendir a l'embol Sant Miquel de segona primera catalana, ha estat l'escollit.
El director esportiu de l'entitat, Eloi Vila, admet que l'aposta pot semblar una mica arriscada, ja que el nou tècnic no ha entrenat mai a Lliga Catalana. Tot i aquest hàndicap, Vila considera que la decisió de fitxar el barceloní és la més encertada.
Són coses que passaran pel cap de molta gent, però jo crec que la gent que hi entén d'embol i que coneix el món veurà que és una bona elecció, i a veure, esperem que surti bé.
Un director esportiu que amb l'arribada del nou tècnic i els fitxatges que s'han realitzat fins ara dona la plantilla gairebé per tancada.
I un apunt de waterpolo, perquè aquesta nit la selecció espanyola femenina disputa el tercer partit de la fase de grups de l'Europeu de Barcelona. Les jugadores de Miki Oka, entre les quals hi ha 8 jugadores del Natació Sabadell, s'enfronten a Turquia.
Un partit en el qual el combinant nacional surt com a màxim favorit, sobretot després de les dues victòries sumades ja en aquest torneig. La victòria contra Hongria de la primera jornada i la golejada contra Alemanya de la segona permet tant a les de Miki Oka encapçalar el seu grup. Avui, a partir de les 10 de la nit i a la piscina Bernat Picornell de Barcelona, es disputa aquest Espanya-Turquia.
I en la categoria masculina hi estrena del combinat espanyol amb victòria còmoda sobre Malta. L'equip que dirigeix David Martín es va imposar amb claredat a Malta per 4-21. Informacions en format més breu. El Barça disputarà el trofeu Joan Gamper del 15 d'agost davant del Boca Juniors argentí en la seva 53a edició.
La Junta barcelonista va aprovar la jornada d'ahir disputar el trofeu de presentació de la nova temporada contra el conjunt argentí. El partit serà en horari familiar a les 6 de la tarda, per cert. Un Barça que ha informat també que va tancar la temporada 2017-2018 amb una facturació de més de 900 milions d'euros, rècord en la història de l'entitat blaugrana.
Efusiva benvinguda a Cristiano Ronaldo en la seva arribada a la Juventus.
Cristiano va ser presentat ahir com a nou jugador de la Juventus de Turí i va ser rebut pels aficionats amb gran entusiasme. Hores després, durant la seva presentació davant la premsa, va confessar que la decisió de deixar el Real Madrid va ser fàcil i va insistir que comença una nova etapa amb il·lusió, però conscient que no ha de mostrar res a ningú.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Així arribem al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i amb el suport del Toni Pacheco a la redacció. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.